Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Abans de l'estiu vinent es donaran per acabades les obres del Parc del Camp dels Pilans. Acabada la seu social, acabada la pista i el pamtrac, ara s'han plantat arbres al voltant i el mes de gener començarà l'última fase, la de construcció de la zona infantil. És el tema d'obertura en aquest butlletí, és el tema que obre l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora. Un informatiu en àmbit local on parlarem també dels treballs de reforma de la planta baixa de l'Ajuntament de l'Escala, la zona on hi havia fins a fa poques setmanes l'OAC, Oficina d'Atenció al Ciutadà, i on hi havia les oficines del Servei de Recaptació. Dos serveis ara traslladats a la sala d'actes, temporal i interinament, i la fase d'enderroc d'envans superflus i de tots els serveis antics està pràcticament enllestida. Es tracta d'un treball, d'una reforma, d'una millora amb un termini d'execució de 3 mesos i 200.000 euros de pressupost. Mirant el cap de setmana, l'Alfolí de la Sal acollirà demà al matí un curs per acostar la literatura a l'ensenyament. Es titula Víctor Català a l'Escala i ha estat possible gràcies a un acord entre el Departament d'Educació i la xarxa de Patrimoni Literari Català Espais Escrits. El curs inclou una presentació d'aquest col·lectiu, d'aquesta xarxa d'espais escrits, i visita de l'espai expositiu Víctor Català, també un espectacle poètic, i la ruta literària Víctor Català. Esports. Aquest cap de setmana a l'Escala s'enfronta un potent Vic. El primer equip del Club Bàsquet L'Escala visita la pista del Vall del Terri i l'equip de Superdivisió de Tenis de Taula ho fa a la pista de l'Universitat de Burgos. En l'agenda d'activitats, aquest vespre hi ha la segona conferència del cicle 1 novembre per a Víctor Català i demà i diumenge celebra el 40è aniversari de la Penya Blaugrana. Demà amb conferència, diumenge amb dinar de germanor. Meteorològicament parlant, avui hem viscut un divendres encara amb núvols. Demà es prepara un cap de setmana més assolellat, això sí, de ple hivern. Us deixem ara amb la segona hora del FAR, aquest magazín que elaborem 5 emissores de mar de Catalunya. En la segona hora connectem amb Galícia, trucada a José Basilio Otero, president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors. A l'interactiu avui el tema gira l'entorn a l'educació, amb Belén Tascón, de la FAPAC, i Ramon Font, portaveu d'Ustec Estès. El flaix informatiu gira l'entorn de la web Barcos de l'Exilio Republicano. I per arrodonir-ho tot, sent l'últim FAR de setmana, agenda d'aquests propers dies. Pel que fa a la subhasta, avui sabrem com ha anat a la Confraria de Pescadors de Tarragona. Parlarem, o en parlarem, amb Pitu Mosquits. Al punt de les 6, quan s'acaba el FAR, arriba l'actualitat local i, tot seguit, l'actualitat esportiva local amb el Zona Mixta. Al punt de les 7, l'actualitat d'àmbit nacional. En vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent i amb Juanjo López al control tècnic. A partir de les 8, els musicals, que divendres són per aquest ordre, l'espai Mixtures i l'espai Connexió Eclèctica. A partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera de Joan Brugués, l'informatiu local amb qui us parla, i el Zona Mixta d'Ivan García. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Moltes coses a comentar del dia d'avui, moltes. Una d'elles, per exemple, sense anar més lluny, aquest estudi que s'ha fet públic del CEO sobre el suport a la independència i que el percentatge varia en funció del diari. Per exemple, La Vanguardia el situa al 41%, El País el situa al 40%, a l'Ara el situa al 48,8%, i així, segons el diari, és una quantitat o és una altra. Vaja, això de la cuina de les dades ho coneixem tots i n'hem sentit a parlar. una cosa és cuinar i una altra cosa és que varin d'un d'un 10% amunt, un 10% avall, en funció de la ideologia, l'objectiu del diari i l'indret geogràfic al qual està dedicat o pel qual s'escriu. En tot cas que, bé, que cadascú busqui o s'agafi a la dada que més li interessa, que és el que faran els polítics, agafar-se la dada que més els hi va bé, però realment és curiós, com a mínim, professionalment veure com cadascú les cuina com més li interessa. I l'altre, desitjar-vos desitjar que es quedeu amb nosaltres durant aquesta hora, perquè el que farem serà parlar del que ens costa l'ensenyament públic a cada un de nosaltres, però no en els nostres impostos, sinó de manera directa. És a dir, el que paguem de material escolar, de menjador escolar, de quotes per les sortides i les excursions, i de la poca legalitat d'aquestes quantitats econòmiques. De fet, ho va denunciar la FAPAC ara fa uns dies. En parlarem d'aquí uns minuts. I això ho farem mentre aquí a l'estudi tenim les finestres obertes i per les finestres ens entra el so d'una colla de nanos que juguen al pati que tenim just a sota de la ràdio. Vinga, comencem aquesta segona hora, la darrera de la setmana, i ho fem viatjant cap a Galícia.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Venga, empezamos, como siempre, esta última hora de la semana del programa, viajando hasta Galicia para saludar a un buen amigo, como es Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Basilio, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Una semana más, un placer saludarte, y esta semana ha sido una semana de mucho viaje para el sector pesquero español, ¿eh? Os habéis ido a Roma, he hablado hace un rato con Garat y estaba en Argentina. Sé que la semana que viene volvéis a viajar, o algunos de vosotros volvéis a viajar. Se mueven muchas cosas a finales de año.
Sí, un poco el último trimestre es un poco más loco que es de loco el resto del año. Todo el año es bastante movido, pero el último trimestre sí que es movido y en efecto, esta semana hemos estado en Roma y el resto de la semana en Madrid con diferentes reuniones. Hoy por la mañana terminé con tres reuniones en la sede de la Federación y el domingo ya no es la semana que viene. El domingo arrancamos para Palma de Mallorca porque empieza ICAT. De hecho, ICAT ya empieza mañana, aunque yo no puedo llegar hasta el domingo.
Puntos fuertes de ICAT, puntos fuertes de este encuentro, ¿qué se va a tratar allí?
Fundamentalmente va a haber dos temas fundamentales encima de la mesa. Uno que es el batudo, a cerqueros atuneros sobre todo y a gente de Canarias y algo en el Cantábrico, y luego el que le llaman el maco, el marrajo orientuso, que sí. ha entrado en la lista CITES y bueno, también tendrá encima de la mesa la vista puesta. También se va a hablar sobre atún blanco, porque sobre todo en el Cantábrico hay una regla de explotación, una HCR aprobada hace dos años, y el año que viene es el último año, y queríamos intentar cambiar parte de la HCR este año en curso, y evidentemente intentaremos darle el último impulso al atún rojo. No solo podremos dar nosotros, pero sí ayudaremos a nuestra administración para que ella a su vez hable con Europa, que hay que recordar que en ICAT tenemos una única voz, y la voz es europea, no es a nivel Estado de Europa.
Aquí en el Mediterráneo se quejan mucho de que hay mucho atún, de que se sigue protegiendo, pero que en cambio el atún se está comiendo pues sardina y otras especies que se pescan poco y en cambio pues encuentran en las redes demasiado atún.
Es cierto, hay mucho atún por cualquier sitio. En el Cantábrico, de hecho, que no es un sitio típico de atún, últimamente está cogiendo atún incluso en artes de pesca que nunca se ha cogido. Hay una ligera invasión de atún ahora mismo, señor.
Pues a ver si somos capaces de girar estas cotas y finalmente dar un poco de margen a que el sector de la pesca pueda resarcirse. Estamos en la recta final del año, Basilio. El 2020 promete ser duro en este sentido, ¿eh? Hay que agarrarnos los nachos.
Sí, correcto. Ya ha sido duro este año con la entrada en vigor de la obligación de desembarque para todas las artes de pesca, y el año que viene promete también cosas interesantes que estaremos, si no nos echan antes, estaremos para pelearlas e intentar sacar lo mejor para el sector pesquero, desde luego.
Pues esperemos que no nos echen, estamos ahí a la greña. Basilio, un abrazo, muchísimas gracias y buen viaje, que vaya muy bien.
Vale, gracias. Igualmente, buen fin de semana a todos.
Igualmente, buen fin de semana. Pues així estan les coses al sector pesquer. Com dèiem, setmana moguda a Roma, Argentina. També tenim aquest diumenge, de fet comença demà, però aquest diumenge tenim Alicat a Mallorca, i els portuaris també a Portugal. Aquesta recta final d'any promet ser molt moguda al sector marítim del nostre país.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Setmanes presentava un informe que ha elaborat la FAPAC. L'estudi és la contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu públic català i que analitza tota l'aportació que, més enllà dels diners que fem a través dels impostos, aportem als pares perquè els nostres fills tinguin un ensenyament, una educació digna i adequada. L'estudi no és anecdòtic ni molt menys. S'ha fet treballant amb 1.202 AMPAs, és a dir, 1.200 de les 1.935 que hi ha a Catalunya. Per tant, és un estudi prou exhaustiu de la quantitat econòmica que portem, de com es distribueix, del paper que fa les AMPAs, de com interactuen amb el món educatiu, de com funcionen les hores de reforç, de moltes qüestions que ara volem posar damunt de la taula, saludant a qui és la presidenta de la FAPAC, que és la senyora Belén Tascón. Belén, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Primer de tot, felicitats per l'estudi, perquè un cop llegit, realment fa una anàlisi molt preocupant, però molt exhaustiu, d'actualment com està el món de l'educació a Catalunya.
Bueno, aquest era l'objectiu. O sigui, l'origen d'aquest estudi va ser l'any 2017, quan ja comencem a tenir la percepció, no?, de que les quotes, no?, que es paguen les famílies, són elevades, és a dir, hi ha una magnitud, no?, que és, estem parlant de que la magnitud és elevada, és a dir, que és una quantitat a tenir en compte considerable, no? Llavors, doncs, en aquest espai, doncs, el que pensem, bueno, anem a posar números, no?, perquè no és el mateix, no?, tenir la sensació, no?, que no va anar. I llavors, a partir d'aquí va néixer la idea. Com vostè ha explicat, exhaustiu, han estat entrevistes telefòniques molt llargues, perquè les AMPAs poguessin contestar havien de disposar de molta informació econòmica, amb la qual cosa primer havies de quedar, i després fer la trucada, etcètera, no? Vull dir que el procés ha estat laboriós, no? Al final hem pogut obtenir una mostra amb la dades significativa, no? I, bueno, prou significativa, molt significativa, perquè és més del 50%, no?, de la població total, i de manera de que els resultats són, evidentment, tenen un grau de fiabilitat altíssim, no? I d'alguna manera, doncs, era aquest punt, no?, el que volíem posar de relleu sobre la taula, no? Que en principi no només ja estem, o sigui, les famílies estan contribuint a part dels impostos al manteniment del funcionament dels centres educatius públics, sinó també la magnitud, no, d'aquesta col·laboració. No és només col·laboro, sinó quan tu col·labores, no? Que ara aquesta una mica la dada que més haurien de, bueno, que més ens hem dedicat també a treballar.
El primer que heu fet ha estat analitzar-vos vosaltres mateixos, és a dir, les quotes que cobren les AMPAs, la utilitat que tenen aquestes quotes, el paper o el que es fa amb aquests diners, i després, arrel d'aquesta dada, emmirallar-nos en el que realment se sustenta gràcies a aquestes quotes. I en aquest sentit no hi ha uniformitat, eh? És a dir, la mitjana a Catalunya que paguem els pares és de 31 euros, però hi ha de tot. Hi ha gent que en paga fins a 88 i gent que en paga poc més de 20. Per tant, aquí és el ventall per on ens movem, eh?
Sí, o sigui, l'enquesta, diguéssim que el que feia era copsar totes les aportacions generàries i minoritàries que es poden fer des de les famílies, des de les institucions, no? amb el tema del temps de migdia, és a dir, totes les aportacions generàries que es fan a l'escola pública. Aquesta era l'aproximació. Llavors, doncs, per això havíem de fer, evidentment, moltes preguntes. Ara, incluïen només les variables del territori, no? De la renda familiar per capita disponible, no? I després també del projecte educatiu del centre, no? I el primer informe, o sigui, aquest estudi concret, és creuant aquestes tres variables, no? Però, clar, tenim dades a nivell micro, no? De tot, de manera que no descartem, doncs, continuar treballant aquestes dades per poder valorar altres coses que ara, per exemple, s'ha semblat, no? Que són significatives i que probablement es podrien creuar, no? Com baixar, doncs, la renda territorial o municipal o de barris, o com analitzar, per exemple, doncs, els efectes del no finançament de l'educació pública de l'escola inclusiva, no? Llavors, veure com les famílies han de buscar professionals adients perquè cobreixen aquesta mancança.
Me'n vaig als tres ítems que m'han cridat més atenció, Belén. Vaig directament a Barraca i perquè la gent ho tingui clar, eh? El 96% dels centres cobren quota de material escolar. Una quota que és il·legal, que no poden cobrar. I que, per tant, els pares no hauríem de pagar.
Exacte. A veure, les quotes, tant l'Institut d'Autonomia de Catalunya com la Constitució Espanyola, com la mateixa LEC, prohibeixen les quotes. Llavors, això així, no? És a dir, no has de... No, perquè, entre altres coses, la primera principal, perquè és que l'educació pública, el nostre ordenament jurídic, considera, bueno, estableix que és gratuïta, és universal, gratuïta i obligatòria, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, doncs, les quotes estan prohibides, no? Llavors, no només això, sinó que també tot allò que necessites, no?, per desenvolupar, és a dir, quan un centre educatiu públic aprova el seu projecte educatiu, allà estableix, doncs, les sortides, les metodologies, etcètera, no? De manera que, per altra banda, les metodologies que s'utilitzen, és a dir, les sortides que es fan en base a les metodologies que s'utilitzen, doncs, també hem de considerar que això també hauria de ser, o sigui, això tampoc s'ha de pagar des del moment en què això crea diferències i sobretot és que no se respecta que se genera al principi d'igualtat i no discriminació, no? Un principi que és sagrat, no? En l'educació pública, no?
Per tant, ni les quotes de material escolar ni les quotes de les sortides que estan incloses dins del currículum escolar s'haurien de repercutir als pares en cap moment.
Haurien de córrer càrrec de l'administració. O sigui, haurien de córrer càrrec de l'administració pública perquè formen part del projecte educatiu del centre i les quotes, perquè després, clar, pensi que en aquestes quotes no només hi ha material fungible, altres necessitats que pot tenir l'escola per al seu funcionament i que les carrega les famílies. Tampoc hi ha una transparència en aquestes quotes. És a dir, quan nosaltres diem, a veure, una quota de material no ens separa els conceptes, és a dir, material fungible, material no fungible, no sé. D'això no està separat, no? De manera que evidentment, totes les famílies pensen que això és obligatòria, de fet, més del 50% de les famílies pensa que és obligatòria, sobretot, el que és el 50% és que les famílies pensen que tindran conseqüències si no paguen aquestes quotes, i de fet les tenen, perquè moltes per sovint les famílies que no paguen aquestes quotes, les direccions contacten amb els serveis socials per, bueno, per donar com a dada, doncs, que es facin càrrec de les explotacions de les famílies que no paguen les quotes, o, si no, recorren a les AMPAs i les AFAs perquè socialitzin, doncs, els impagats, no?, de cada centre educatiu.
Per tant, hi ha conseqüències a les famílies que decideixen, sí, no pagar una quota.
Exacte.
Que no s'hauria de pagar perquè
que
no està...
Exacte, que, no és, que és il·legal.
A més de tot això, el 70% del que paguem a l'AMPA, del que paguem, sí, en la quota de l'AMPA, acaba finançant el centre educatiu, cosa que tampoc hauria de ser,
bueno,
així.
El que passa és que, entre els, o sigui, a part de la quota de l'AMPA, aquestes quotes que són petites, hi ha moltes escoles, el que fan és presentar-se a subvencions que fan les administracions públiques, el 90% d'elles les fan els ajuntaments. Llavors, aquestes tantes les subvencions públiques com les subvencions privades o donacions, hem vist, doncs, que en un alt percentatge, en un 80%, doncs, al final les AMPAs acaben finançant també el centre educatiu. És a dir, les vies de finançament de les AMPAs, que les famílies i les AMPAs estem fent al centre educatiu, doncs tenim, per una banda, les subvencions públiques que rebem, per altra banda, les subvencions privades i donacions, per altra banda, les donacions que fan les famílies també de les quotes, no?, que és aquest valor que surt, que és un, de mitja, són 4.000 euros per cada centre educatiu, que les AMPAs i les AFAs fan també de contribució, a part de les quotes de material i a part de les quotes de sortida.
I per acabar de revelar el clau, sí, hi ha centres educatius que superen a l'establert per la llei en la quota de menjador escolar, sí, i la majoria d'aquests que superen la quota són centres que el, sí, sí, menjador el serveix de pròpia administració pública, és a dir, la Generalitat es, sí, fa, sí, la trampa a ella mateixa.
Exacte. Ens hem trobat que hi ha un 12,4% de centres educatius que cobren quotes de menjador per alumne dia superior als 6,2 euros, que seria el topall que estableix la resolució, no? I arribant a ser fins al 8,2, ¿vale? O sigui, tenim com 2 euros de diferència. I hem determinat que majoritàriament qui fa això són centres públics, o sigui, són centres públics que el menjador escolar està gestionat o bé per la pròpia centre educatiu, per la pròpia direcció, o bé per la consell escolar. Llavors, clar, això és unes altres dades que dius, l'administració fixa uns valors i després ella mateixa, no?, ella mateixa incompleix la seva pròpia normativa. I també hi ha una dada, el tema dels menjadors, que a nosaltres ens preocupa molt, perquè també vulnera aquest principi, no?, que parlen sempre, el principi d'igualtat, no?, i la discriminació, no?, doncs que fa referència a les AMPAs i les AFAs que en temps de migdia fan activitats, no?, o sigui, en temps de migdia fan activitats que no estan incloses dintre del preu del menjador, del temps de migdia, no? Clar, això també genera una altra font, no?, d'inequitat dintre del sistema, no?, que són aquestes coses que pensem no passa res, sí que passa, perquè no totes les criatures, les seves famílies es poden permetre fer-ho, de manera que hi ha els nens que van a jugar al pati i els nens que van a fer les activitats. I això és un 37,7%.
Déu-n'hi-do.
O sigui, força significatiu, no? Bueno, considerem que és força significatiu.
Aquest dimarts passat, Belén, sí, vam trucar a... Veient que avui faríem aquesta... Vam trucar al Departament d'Educació per si volia, d'alguna manera, explicar-nos, sí, tot això que ens estàs dient. I ja et dic que, sí, no ens han respost, només ens han respost per correu electrònic i ens han dit textualment. La seva resposta és... Tal com vam dir dijous passat, com a departament estem molt interessats en la qüestió. Quan la FAPAC ens trameti l'estudi, l'estudiarem amb molt d'interès i estarem a la seva completa disposició, com sempre hem estat, per treballar conjuntament les millores i les aportacions que calguin. I aquí acaba la resposta.
Bueno, ja, nosaltres el que podem aportar aquesta informació, bueno, el dia que vam fer la presentació, que va ser el dijous de la setmana passada, nosaltres vam convidar, òbviament, com fem, no?, habitualment, doncs, al Departament d'Educació, perquè consideraven el conseller Bargalló i el director general que ho deixin venir. I per motius d'agenda van desestimar, doncs, no van poder venir, a la presentació, i l'endemà nosaltres els van enviar a l'estudi, no?, amb una carta, doncs, demanant-los una entrevista, no?, perquè una reunió. Més que res perquè pensem que... Aquest estudi, el que passa és que passen de la percepció que tenien les famílies, sí, que un paguem massa, col·laborem massa, i això l'hem vist, I clar, hi ha una correlació directa entre les aportacions de la família, l'increment d'aquesta magnitud i els efectes de les retallades. Fixi, el que aporten les famílies en total, aquests valors que estàvem parlant entre nosaltres i d'altres, no? Són gairebé 150 milions d'euros anuals entre els tres conceptes, entre donacions, quotes de material, quotes de sortides. El Departament d'Educació destina al funcionament de centres educatius 75 milions d'euros, és a dir, la meitat. Aleshores, aportem dues vegades més. Però només això, aquesta quantitat de 75 milions d'euros des de l'any 2010 s'ha reduït un 22%. Llavors, clar, les reduccions pressupostàries han corregut a càrrec de les famílies.
Belén,
això és el que hi hem passat.
Com si no sabies el departament el que ha passat. Deixa'm saludar en Ramon Font, el portaveu del sindicat Usted que Estés, que ens està escoltant. Ramon, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Estàs escoltant pràcticament des del principi. Et sorprèn la reacció, la resposta del departament?
Bé, el departament ja no em sorprèn res a mi, perquè les vegades... Ells el que diuen sempre és que estan disposats a parlar de tot, però a la pràctica tenim una paret al davant. Això la Belén ho sap molt bé, i jo crec que aquesta última part de la intervenció de la Belén, que deia que coincideix amb les retallades, aquí està la clau, no? Que hi va haver una caiguda del finançament dels centres i clar, les famílies doncs segueixen volent el millor pels seus fills i diuen, bueno, si hem de posar, posem. I el que passa és que això, que és una qüestió molt humana, no?, que la solució de cada família de posar més, això de cada escola que posi més, clar, no totes les famílies ni totes les escoles poden posar, i això el que fa, a més, és aprofundir en un dels problemes bàsics de l'educació en aquest país, que és la segregació escolar. Perquè, clar, no totes les escoles tenen unes famílies que poden posar determinades quotes, i aquí també, això l'estudi de la FAPAC és molt... rellevant, no?, que es veu que hi ha una diferència entre aportacions a diferents centres, lògicament per motius socioeconòmics, de les famílies important.
Fem una cosa, Ramon, Belén, necessito parar 3 minuts, si no em pengeu, en 3 minuts a 2:15 seguim, d'acord? No pengeu, fins ara.
D'acord. Vale.
Doncs en 3 minuts seguim.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Crazy world, it don't make no sense. It makes me think, what am I doing here? A crazy world, I don't know what it means. No matter how you fight it, it can break you down and leave you with your heart alone. When you're just making your own way. Such a crazy world, I say. A crazy world, it makes no sense at all, and takes away what we've been praying for. Oh, a crazy world, the same for everyone. Can we stop all the horror? It's in all of us, or do we even have the time? When far away the secrets lie, the silence hidden in our eyes. A kind of our world that feels the waters. We are together, we're building our own destiny. So we it's
goes up and down. It's much too late to even turn around. Oh, a crazy world. God's left us on our own to find our hope in mirrors when the money comes and friends, they always walk away. If that's the truth that you believe, then it's a crazy world you seek.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cobrint o analitzant aquest estudi que va presentar la FAPAC ara fa uns dies i que ens situa en un pla de flagrants irregularitats, per no dir il·legalitats, provocades. I tal com, hem llegit de la resposta del departament, provocades pels directors de centre, no pas pel departament, perquè vull pensar que el departament, si sap que hi ha una il·legalitat, la combat, i si no la combat és perquè no sap què s'està produint. I ho estem fent amb la presidenta de la FAPAC, la Belén Tascón, i amb el portaveu del sindicat Usted que Estés, Ramon Font. Ramon, vull pensar això, que aquí la Generalitat acaba de posar o de tirar pel pedregal els directors de centre, perquè la Generalitat no pot conèixer una il·legalitat i no combatre-la.
Bé, i aquest estudi va bé amb les escoles públiques, que si ja parlem de les quotes que es cobren a les concertades, que són il·legals, i molts cops la gent que les paga no ho sap, però el departament està al corrent, doncs encara és pitjor, perquè les quotes són molt més altes a les escoles concertades, lògicament.
A més de tot això, Ramon i Belén, a tots dos, els nous sistemes educatius, els que s'estan implementant al país, és a dir, els que van per projectes i el famós Escola Nova 21, aquests encara costen més diners, fora dels seus impostos, a les famílies. És a dir, encara són més cars de mantenir i les quotes, els rebudets, per entendre'ns, són més alts, no? Belén, en aquest cas, i després ho valores tu, Ramon.
Bueno, sí, és una de les dades que ha sortit amb l'estudi, no? És que les noves metodologies s'estan implementant a costa doncs, de les quotes que paguen les famílies, perquè hi ha una tendència en que totes aquelles escoles que utilitzen noves metodologies, doncs les quotes tant de material com les aportacions que fan les famílies al centre, etcètera, són més elevades, no? Llavors ens situem en aquest espai, no? Que hi ha una correlació també directa entre les dues determinants, no?
Llavors,
és que només volia afegir una cosa, una puntualització, que és una puntualització molt concreta, no? que és anecdòtica i tal, no? Nosaltres, el que ens hem trobat, i això és veritat, és que en un moment donat, no? Doncs les direccions, evidentment, no van recursos al departament, és que són retallades el departament de Nova Zona, i llavors és quan s'alliren, no? Mirant a les famílies i demanant els recursos. Però hem de dir que el departament sí que sap que existeixen aquestes quotes. Miri, només una dada molt petita i és anecdòtica. Fa dos anys, aquí a l'altre, es va modificar l'aplicació Esfera, la base d'aplicació Esfera que s'utilitzen els docents, sí, no? Per introduir doncs, bueno, tota la comptabilitat, però també tot el tema de l'alumne, etcètera, no? I van per introduir un epígraf en la comptabilitat per fer referència a les aportacions que fan les AMPAs i les AFAs. És a dir, que el mateix departament va modificar un programa que s'utilitzen tots els docents de Catalunya per introduir aquesta variable. Mm? Ho dic perquè clar que ho coneix. No? O sigui, no sabrà la quantitat, però sí que sap que hi ha aportacions.
Ramon, què en penses?
Sí, és evident que el departament ho sap. Hi ha de les metodologies, clar, hi ha una part que és normal, perquè si hi ha escoles que no compren llibres i ho supleixen amb això, doncs que de material es paguin més que en altres. El que passa és que també moltes vegades aquests projectes el que es basen és en informació de les famílies. Són famílies més informades, amb un nivell socioeconòmic més alt, moltes vegades, sovint, i el que passa, doncs, les sortides no són les mateixes. De vegades, doncs, jo he estat en alguna escola no gaire lluny d'on estàs tu i arribes allà i dius, ah, tu ets la logopeda. Sí, però sóc la logopeda que contracta l'AMPA. O sigui, que ja estem parlant de que fins i tot tenim serveis a dintre centres públics que ja estan externalitzats amb la línia aquesta que estem dient de la llei Aragonès, de cap a on va, no?, la manifestació aquesta que tenim diumenge a les 12. Doncs ja es comença a haver algunes ampes, doncs, que, per exemple, hi ha un servei doncs, més d'idiomes, no? I, clar, comencen a haver a les concertades, ja no cal dir-ho, però fins i tot a dintre les escoles públiques, unes diferències que de vegades, com us deia abans, no? Poden semblar doncs, que tothom fa el millor que pot, però, clar, això no es pot deixar que tothom fa el millor que pot. Això ha de ser un sistema corregut que garanteixi una igualtat d'oportunitats reals entre l'alumnat, independentment de la condició social, de l'origen cultural, de les seves famílies, no? I això no està passant. Això cada [S2] Ja. [S1] Cop s'agreuja més. La segregació escolar no és un tema que s'estigui arreglant, ni molt menys. [S2] Mm. [S1] S'omplen la boca de que volen acabar, igual que diuen amb l'escola inclusiva, el pacte contra la segregació escolar, però ni escola inclusiva ni segregació escolar, això és un desastre. No està millorant, aquest govern no està fent res per millorar aquest tema. I el finançament és importantíssim. Penseu que estem a un terç del que marca la llei i un terç del finançament que tenen els països del nostre entorn. Clar, imagineu-vos si multipliquéssim per 3 la despesa en educació, que és el que diu la llei, i el que tenen països com nosaltres. Clar, nosaltres tenim uns nivells de finançament en relació al producte interior brut com poden tenir el Perú, com poden tenir a Laos, això està molt estudiat. I realment estem molt maltractats al sistema educatiu i segurament no hi ha res que determini més el futur d'una societat que el que seria això, no?, el sistema educatiu.
Ramon, aquest diumenge al migdia a les 12 tenim una manifestació, ja està tothom convocat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
A veure, Ramon. Molt bona tarda, o bon dia, de fet, bon dia, gràcies, sí. Ramon. Belén Tascón, presidenta de la, sí. de la FAPAC, també, moltíssimes gràcies, no sé si vol fer algun apunt final.
A vosaltres.
No.
Jo que volia animar, doncs, a totes les, ja que tinc res, un minut, sí. doncs, a totes les persones que demà, que demà passat, el diumenge a les 12, ens reunim en una manifestació, perquè estan, o sigui, nosaltres el que veiem que estem privatitzant els serveis necessaris per a la vida i d'aquí depèn de la garantia dels drets fonamentals, que també drets fonamentals són els drets socials i aquí i amb això estem lluitant.
Doncs també convoquem a totes les persones que s'apropin a aquesta manifestació. Moltíssimes gràcies, Belén, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Molt bé, moltes gràcies.
A reveure. I per cert, que no serà perquè diners no hi hagin. Avui mateix el Consell de Ministres ha decidit pagar 1,6 milions d'euros a les famílies que van escolaritzar els seus nens en castellà a Catalunya i al País Valencià. Així els compensarà i els indemnitzarà pel fet d'haver hagut de pagar quotes a les escoles privades que els van apuntar perquè els seus nens estudiessin en castellà. Per tant, diners n'hi han, pel que ens interessa.
El Far.
Volem referenciar una presentació que es farà demà d'una web. Demà dissabte es presenta la web Barcos de l'Exilio Republicano. Una web que recull les històries de tota aquella gent que va haver de marxar a l'exili per mar. La presentació es farà al carrer Vilavilà 76 de Barcelona a les 7 de la tarda i en volem conèixer una miqueta més. Per això saludem a la Sònia Subirats, que és qui ha fet aquesta web. Sònia, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
I primer de tot, moltíssimes felicitats per la web, perquè l'hem estat trastejant aquest matí i realment és sorprenent la quantitat i la qualitat de les imatges que hi heu penjat.
Gràcies, moltes.
No només les imatges, sinó també la informació. Hi ha fins i tot, en molts casos, el nom dels passatgers i dels tripulants de les embarcacions que marxaven cap a l'exili.
Exacte. Faré una cosa, contestaré en castellà
com
perquè
vulguis.
Per mi és molt fàcil. Sí?
Endavant.
Moltes gràcies. Sí, efectivament tenim bastanta informació gràcies a moltíssima gent que ha cooperat amb nosaltres i hem pogut sacar aquesta informació que és entre el 39 i el 43 que se fueron los barcos Y eso es solamente en este tiempo. Imagínate la cantidad de barcos que se fueron después, ¿mm? Y barcos que se fueron antes, que no los hemos podido recoger en nuestra web todavía. ¿Mm? Y hay una información, pero de verdad es muy grande.
Bàsicament, vaixells que anaven, i de fet en el, a la web també dibuixeu les rutes que seguien, van anar cap a Amèrica, cap a Àfrica i cap a Europa, és a dir, la fugida i dels ports de sortida. Vull dir, la fugida va ser massiva de moltes persones.
Exacte, sí. Després de la salida a França de la gent, després de la retirada, pues mucha gente se marchó en barcos. Nosotros, por el 80 aniversario del exilio, y que además nosotros somos todos hijos de exilio, además, por ejemplo, nuestra asociación, que es una asociación de hijos y nietos del exilio republicano, los cinco que somos, somos mexicanos todos, y que vivimos aquí en Barcelona.
Correcto.
Entonces, pues, ese fue el motivo del que nos llevó también, que era el exilio, el 80 aniversario del exilio, hacer esta web para recordar a toda esa gente que se fue y que pues, se fue por evadir la tortura y el franquismo, ¿no?, que estaba en ese momento en España.
¿Cómo contactáis con las personas que os facilitan las imágenes? ¿A través de qué medios lográis este archivo tan grande de imágenes e información que ponéis en la web?
Bueno, mira, pues ha sido un poco de todo. Empezamos con todos nuestros amigos de México y de otros amigos exiliados, preguntándoles en qué barco se habían ido sus padres. Entonces ahí empezamos a pelear sobre todo en el Facebook, que tenemos una página en Facebook, empezaron a escribirnos a decirles de dónde se habían ido. Después empezamos a buscar listas. Algunas listas ya las teníamos porque están son de fácil utilización. Sí. Te abres el internet, buscas las listas y algunas te van. Pero después hemos ido buscando por los archivos, por el Archivo de Memoria Histórica de Salamanca, por archivos de la gente de Euskadi, mucha gente de aquí de Barcelona y de México. Y poco a poco hemos ido formando todo esto. Y también viendo a ver qué barcos habían ido desde Francia hasta Europa, los que se habían ido desde España hacia el África, ¿no?
Sí.
Y también tenemos una parte que son la gente que salieron de toda la costa vasca y sí. gallega, que salieron hacia Francia porque no podían cruzar hacia otras partes y se fueron en barcos. Y tenemos una sección de niños del exilio también, pero exclusivamente de todos aquellos que salieron en barco. No hacemos referencia con niños que no se fueron en barco, sino solamente los que salieron en barco.
Vemos cómo hay puertos de salida, básicamente, por ejemplo, el puerto de Gandía, ¿no? Que salen muchos barcos hacia Francia. O, por ejemplo, puertos como el de Valencia, el de Villajoyosa, Cartagena, Águilas, Almería, claro. Que se dirigen básicamente casi todos estos hacia Orán. Sí, señora.
Hacia Orán. Y también tenemos una ruta que es la ruta de la Marina República, que se fueron a Túnez.
Sí, hasta.
Y que tenemos, lamentablemente solamente tenemos los barcos, porque se fueron 4.000 personas y tener la lista completa es imposible, no la podemos conseguir todavía, pero esperemos que con el tiempo la podamos conseguir.
Recomiendo, us recomano molt aquesta web, es diu Barcos del Exilio Republicano, tot junt, barcosdelexiliorepublicano.com, barcosdelexiliorepublicano.com. Trobareu moltes imatges, trobareu les rutes, trobareu les fotografies dels vaixells i fins i tot, en alguns dels casos, fins i tot la llista de tripulants i la llista de passatgers. Com ens explicava ara mateix la Sònia, no està completa la web, es anirà ampliant i en tot cas serà presentada, repetim, demà a Barcelona a les 7 de la tarda al carrer Vila. Sònia,
moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé i tornem a parlar més endavant. Moltíssimes felicitats.
Gràcies, adeu, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs treballs d'investigació que ens ajuden a recuperar una història que durant molts anys ningú ha volgut o ningú ha pogut explicar.
Participa. L'agenda del cap de setmana.
Vinga, va, comencem fent repàs. Va, comencem pel sud. Si us sembla, saludem a la Lluïsa, perquè a les Terres de l'Ebre, el 81è aniversari del final de la Batalla de l'Ebre, sembla que serà el protagonista aquest cap de setmana, no?
Efectivament, avui es complix aquest 81è aniversari d'aquest final de la Batalla de l'Ebre, d'aquesta guerra civil, aquest darrer episodi, i per exemple a Flix comença ja amb aquesta tarda un cap de setmana en motiu d'aquesta efemèride amb projeccions de documentals, presentacions literàries, una caminada pel mateix recorregut que van fer les tropes republicanes o fins i tot aquesta recreació del final de la Batalla de l'Ebre durant demà dissabte, quan es va produir aquest bombardeig al Pont de Ferro. Dues rutes, demà dissabte a Tortosa, també recuperant una mica els espais i escenaris d'aquest final de la Batalla de l'Ebre, i el diumenge a Amposta. Per cert que diumenge la Generalitat, el Comebe i l'Ajuntament de la Fatarella afegiran 79 nous noms de víctimes de la batalla al memorial de les Camposines a la Fatarella. Serà a les 12 del migdia. Continuem també el cicle de conferències de les històries de la Mar de l'Ebre, avui amb la xerrada La història submergida del Delta de l'Ebre, a càrrec de Marc Mateu, a les 7:30 al Museu de la Mar a la Ràpita. Dilluns, per celebrar el seu dia, la UNESCO Tortosa organitza una xerrada que també sembla interessant, una altra mirada de les Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Serà la Cambra de Comerç a les 6:30. I acabem amb dos apunts gastronòmics, com són les jornades de la cuina de l'oli als diferents restaurants de Santa Bàrbara i el darrer cap de setmana de la ruta de tapes de l'Aldea, enlluernats, això sí, pel que serà la Diada de Llagostí de demà dissabte a la Ràpita.
I a l'Empordà, Cristina, què podem fer aquests dies?
Doncs ja podeu anar tirant cap al restaurant Can Blau de Palamós, perquè a les 7 s'inaugura la 21è edició de Converses de Taverna organitzada pel Museu de la Pesca. Es tracta d'una activitat que recupera i divulga la memòria oral de la gent del mar a la Costa Brava, i avui es parlarà sobre l'evolució de les peixateres i aquest ofici de vendre peix, i intervindran diverses persones parlant de passat, present i futur. L'Alfons Garrido, tècnic del Museu de la Pesca, ens detalla qui intervindrà.
Convidat a tres persones molt vinculades a la peixabilitació. Una és l'Amàlia Guirado, que era una antiga peixatera del Port de Palamós, que t'explicarà com es venia el peix fa 30 i 40 anys. Llavors hem convidat a la Marguita Vila, de Peix Conxita, que t'explicarà avui què significa vendre peix, per fil, per millor, de client, de tèxia, de consum, molt diferents que el que fa 40 anys. També parlarem amb Octavi Guió, el gerent i ministeri de Peix Palamós, que ell és un gran distribuïdor de peix, però que també és molt coneixedor de quines són aquestes tendències de consum que hi ha arreu del món, i que les gràcies de productes com els que tenim aquí a la llotja, doncs, sapen tot arreu, gustos, quines tendències, com la gent demana avui el peix, si ho vol amb espines, si ho vol espines, si ho vol filetejant, si ho vol processant, si no, tot això.
Doncs propostes per l'Empordà. Gràcies, Cris. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ivan, el Garraf, vinga, què podem fer?
Doncs moltes activitats, però destaquem un parell. Per exemple, el Vendrell, demà al matí es celebra la 24a Setmana de la Ciència, amb moltes activitats relacionades amb la prehistòria, i on hi haurà, doncs, demostracions de, per exemple, com s'encenia el foc, com es tallava pedra, com es caçava, tot això, als jardins del Museu 10, a la plaça Nova del Vendrell. Més coses, abans d'acabar, la Festa de l'Animal, una fira per donar a conèixer els projectes principals de les protectores de la comarca. De demà des del matí fins a les 7 de la tarda hi haurà tallers i activitats divulgatives a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla de la Pau.
Doncs... Mira, que ràpid, l'Ivan Pura. Vale.
Sí, jo quan escolto ja en Josep Maria allà...
I quan fa...
Ja sí, he d'anar acabant. Sí, sí, sí.
Molt bé. En algun moment o altre havíeu d'aprendre.
No, està clar, està clar.
Molt bé, Ivan.
Cal dir que aquest tall l'ha fet amb Valverde, eh? Que és el que ha decidit tallar...
Sí,
que...
sí, ni cap de setmana, ni res, ni bon cap de setmana. Ni... No, no, per què?
Bon cap de setmana, Ivan.
Bon Ivan, bon cap de setmana. Passa-t'ho bé.
Bueno, va, que al final...
Bueno, va, què podem fer a Barcelona?
Vinga, va, us porto dues activitats, totes elles fan pel Museu Marítim. De fet, avui comença al museu la 23a edició del Festival Internacional d'Arts Sostenibles. Presenta d'aquí una estoneta a les 7 de la tarda al hall del museu. I de 7 a 8 fan conversa als reptes del mar Mediterrani, migració i dona i també menes. Això serà el Museu Mediterrani, el Museu Marítim de Barcelona, un festival que comença, com dèiem, avui i que acabarà el 19 de novembre. Durant tot el cap de setmana fan altres activitats. I també al museu, però en aquest cas diumenge, fan l'activitat Grumets Intrèpids, una activitat adreçada als més petits, de 5 a 12 anys. Fan una a 2:15 del matí i a 1:15, els més petits que vulguin conèixer quines cosetes s'han de saber fer per ser un gran capità de vaixell, doncs que participin d'aquesta activitat.
Molt bé, doncs, capitans intrèpids.
Grumets, però vaja.
Bueno, és igual, grumets intrèpids. Gràcies, Isabel.
A tu.
Bueno, no marxis.
Sí, que marxo, i tant que marxo.
Daniel, no, què fem per aquí a Salou i la Costa Daurada i Tarragona i tal? Que no se'ls caigui
doncs,
la fira d'altres. Digues, digues.
Va. Som-hi, vinga, va. Festa Major a Mas Boquera, és un nucli que hi ha a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, dels d'avui fins diumenge, en honor a la seva patrona, Santa Isabel. Aquí ho deixo. Hora del Conte al Museu del Port de Tarragona. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, serà dins del cicle del Marc Bressol de Contes. El conte es tracta dels éssers d'aigua i marins estranys i catalans. A Cambrils, diumenge al matí, hi ha la festa de l'Oli Nou amb esmorzar popular a la cooperativa agrícola a partir de les 9 amb tiquet de 4 euros. I, per cert, per acabar, dir que és el darrer cap de setmana per gaudir de les jornades gastronòmiques del Romesco de Tarragona, a una trentena de restaurants que ofereixen menús i també amb cassoletes per tastar-lo al preu de 5 euros. Ara en parlem del Romesco, al preu del peix.
Doncs vinga, anem a saber quin preu s'ha venut el peix avui.
34, 33, 32, 31... 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Vinga, Daniel, on som avui?
Doncs avui estem precisament a Tarragona, al Serrallo, amb el nostre col·laborador Pitu Mosquits. Pitu, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara feia referència al Romesco, ara anirem a la confraria, perquè, dèiem, aquest és el darrer cap de setmana del Romesco, i bueno, tu sé que ets un bon mestre romescaire. I justament ara fa un parell de setmanes, ho explicàvem al programa, vau fer aquesta recuperació del concurs de mestres romescaires aquí al Serrallo. Com va anar tot plegat?
Bueno, a pesar de les inclemències del temps, pues, bueno, ens va respectar una miqueta. El dissabte, que era el dia 2, teníem programat fer un concurs infantil de Romesco. El que passa que no sé si és que li van fer molt poca difusió o el que sigui, però al final es van presentar una persona o dos crios i, bueno, vam tirar la jornada endavant igual i, a més, pues, vam fer el que teníem programat, no? Que era fer un tastet per 400 persones, 400 reaccions, i vam fer, que ho vaig fer jo, un Romesco de 100 patates i quasi gairebé ho vam exaurir tot, no? Va estar la jornada molt bé, donàvem la cassoleta del Romesco de sèpia amb patates, un beure que podia ser o cava o vi o cervesa Sant Miquel, les caves eren de Jove Camps, i, bueno, donaven una bossa, et podies prendre la cassoleta i gairebé vam exaurir-ho tot.
Vaja, que el menjar bon beure, a més un obsequi que t'endús cap a casa de record, festa molt bona. Això dissabte i diumenge vau fer la recuperació del concurs, no?
I el diumenge, doncs, bueno, vam fer, a pesar de les inclemències del temps, perquè hi havia pluja, molta pluja i vent, havíem muntat tot el que era, diguéssim, la cuina per poder-ho fer sota la marquesina d'aquí la cofradia, i al final es vam tindre que resguardar amb un voladís que hi ha aquí on tenim el local d'entitats, no? La qüestió és que vam tirar el concurs endavant, van haver 18 participants, i bueno, el guanyador va ser una honra per nosaltres també pel barri, perquè va guanyar una noia d'aquí baix, una noia que es diu la Maria Bordes, i llavors ella va obtindre el títol de mestra major romescaire, i llavors també vam donar 3 premis més de mestres romescaires, i la resta de participants també se'ls hi dona un diploma com a romescaires, gent que van participar.
Ara esperar fins l'any vinent, ja, Pitu. Escolta'm, anem al preu del peix. Com ha estat la setmana aquí a la confraria del Serrallo? Perquè ahir em sembla que algunes embarcacions no van sortir pel temps. Ha estat una setmana on s'ha capturat gamba, però majoritàriament petita, tot i que la gran estava ben pagada. Com ha anat una mica la setmana a nivell de captures i de preus?
Aquesta setmana ha sigut una setmana molt dolenta, com bé siguen ja des de portar uns mesos, no? Amb les inclemències del temps, ahir mateix, ahir les barques van sortir, els que van a la gamba, que són 5 o 6 barques, però quan van sortir, no res, van navegar quasi un quart d'hora o 20 minuts, ja van trobar molt de migjorn, van tindre que donar la volta, i només es van quedar a la mar 4 o 5 barques que van treballar per aquí en terra amb 100 i pico de braces, no? Llavors, la gamba, aquests dies enrere, com que s'agafa molt poca gamba, i ja et dic, la gamba grossa va arribar als preus quasi a 100 euros la grossa, a 60 euros la mitjana i a 25 la petita. I agafen pues, entre 40 i 45 quilos, que bueno, amb el preu aquest pues, fan una mica el jornal, però no és el que desitgem tots nosaltres. No?
I per la resta d'espècies, bueno, la gamba ja sabem que té un element important aquí a Tarragona, la gamba roja, però a part d'això, quines espècies més s'han capturat? Quin preu podries destacar, Pitu?
Els preus, mira, l'únic que s'aguanta una miqueta és el lluç. El lluç, no sé si és perquè aquest any hi ha molt poc, però s'està venent entre 12 i 14 el lluç gros, i després ja, pues, d'aquí per avall, no? La resta de peix va molt barat, la veritat. La maira va a 2 euros o 2,5 euros, el pelut també va a 1 euro i pico, i tota la resta aquesta... És que s'agafa molt poc peix, però també és que va barat, també.
Doncs vaja, aquesta és la situació que s'està vivint aquests dies a Tarragona, on el temps també doncs, ha fet que els pescadors no puguin sortir tant a feinejar, on els preus, doncs, depenent de les espècies, alguns són més alts, altres més baixos. Vaja, una realitat em sembla que es pot compartir amb molts ports pesquers del nostre país, Josep Maria.
I tant que sí. Moltíssimes gràcies, Daniel, moltíssimes gràcies a en Pitu també, i bon cap de setmana a tots dos, que vagi bé.
Bon cap de setmana, Pitu.
Bueno, un bon cap de setmana per tots.
Vinga, que vagi bé. Doncs així acabem. Desitjant-vos a tots bon cap de setmana. Desitjant-vos a tots bon cap de setmana. Això sí, un cap de setmana que serà fred, eh? Cuideu, vigileu. Els refredats, les grips, tota aquesta mena de malalties que sovint arriben quan arriba el fred. Malgrat tot, aprofiteu-lo. Com sempre diem, gaudiu-lo, aprofiteu les moltes activitats que hi ha als ports i a la costa del nostre país, i dilluns a les 4 ens tornem a trobar aquí, al Far.
Segueix la llum del Far.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar que ella respondrà. No et faci vergonya. Pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Aquest mes de novembre connecta amb una de les badies més belles del món.
La Badia de Roses. Cada cap de setmana a Roses, Empúria Brava, Sant Pere Pescador i l'Escala Empúries trobaràs activitats totalment gratuïtes per al cos i la ment.
Més informació al 972-770603 i a badiaderoses.com.
Sent la badia.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa, al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del golf de Roses, una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
I a més, servei de pizza a domicili. A Pizza Pazza, esclar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.